migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I comencem, fem una mica 5 cèntims, perquè parlarem d'una bona notícia. Això és superxulo. Parlar de bones notícies i bones coses, sempre amb l'eufòria continguda, per prudència, sempre és una cosa bona. Mireu, i no sé si coneixeu les malalties autoimmunes. Una malaltia autoimmune és quan el teu propi sistema defensiu del teu cos doncs actua contra les teves pròpies cèl·lules. És a dir, el cos, per X motius, s'ataca a si mateix. Hi ha moltes, unes quantes malalties denominades autoimmunes, i una d'aquestes és la diabetes. Ser diabètic. Ser diabètic és una malaltia autoimmune. És quan les cèl·lules del cos doncs ataquen o eliminen o prenen per enemigues a les cèl·lules del pàncreas que creen la insulina. La insulina és aquest producte, aquest líquid, aquesta situació, aquesta... No em surt la paraula. Seria hormona? No sé si seria hormona, és igual. La insulina, que la crea el nostre pàncreas, és l'encarregada de mantenir els nostres nivells de glucosa. És a dir, quan tu menges l'aliment, el teu aliment, doncs es transforma en energia. L'energia és aquesta glucosa que està per la teva sang. És l'energia que fa que el teu cos es mogui, que el teu cervell pensi, que el teu cos funcioni amb certa normalitat. Les cèl·lules agafen aquesta glucosa i la transformen en energia. Perquè les cèl·lules agafin aquesta glucosa de la teva sang i la transformin en energia, fa falta la insulina. Seria la clau. Sense insulina, les cèl·lules no ho poden fer. Aquí està la importància de tot això, i aquí està el problema. Ara mateix podem trobar dos tipus de persones que són insulinodependents, no? Primer, parlem de persones que, per qüestions, per obesitat, per edat, doncs tenen un tipus de malaltia, de problemes amb insulina, de diabetes, que seria la diabetes tipus 2, que això es pot solucionar amb exercici, es pot controlar amb exercici, amb una pastilleta. I després està la diabetes tipus 1, que és la que es presenta quan ets petit, quan ets jove, quan és adolescent, fins i tot ja cada cop pot presentar-se a moltes edats, no? Aquesta seria la insulina tipus 1, o sigui, la diabetes tipus 1, que seria per tota la vida i t'has d'anar punxant insulina moltes vegades al dia. Moltes vegades al dia, doncs, perquè aquestes cèl·lules puguin agafar l'energia. Bé, i aquí ve la bona notícia, sobretot pel que personal que té, que és diabètic tipus 1. Acaba de sortir i acaba de presentar-se, fa un temps, la insulina intel·ligent. La insulina intel·ligent actua en funció del nivell de glucosa que tu tinguis en sang, és a dir, que no t'hauries de punxar tant. Seria una qüestió interessant, tot això. Parlem d'això, de què és, de quines són les expectatives, perquè la notícia, si ets diabètic, és una gran notícia. És una gran, gran notícia. Però fins a quin punt podem posar l'entusiasme aquí? Estem parlant d'una solució, pros, contres, maneres, com funciona això? Parlem amb el doctor Salvador Massip, que és catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i també catedràtic a la Universitat de Leicester. Salvador, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Com va tot?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, què podem esperar d'aquesta insulina intel·ligent? Com funciona?
A veure, de moment, com deies tu, entusiasme contingut, perquè això és el primer anunci, diguéssim, d'un producte que fa temps que s'està investigant, però sembla que està arribant a les fases finals, però encara no està ni molt menys tot solucionat ni disponible. Com funcionaria? És una mica el que explicava, jo crec que ho resumim molt bé. La insulina s'encarrega de controlar els nivells de glucosa, de passar la glucosa, que és aquest combustible, de la sang cap a les cèl·lules que la necessiten. Quan el pàncreas no fabrica la insulina, doncs llavors tinc la diabetis. I el gran problema que tenen els diabètics és això, com regular el nivell d'insulina que t'injectes quan la necessites, no? El cos això ho fa automàticament, quan és el pàncreas que funciona bé, fabrica insulina només quan hi ha prou sucre a la sang com per enviar-lo cap a les cèl·lules, però això tu, clar, si t'ho injectes no ho saps, no? I la clau és aquesta seria una insulina que el que estan fent, el que estan aconseguint, és que detecti els nivells de glucosa en la sang. Això és revolucionari, és molt, molt nou, perquè fins ara la insulina que s'injecta és insulina, diguem, tonta, bàsicament. És
no pensa, és una hormona que entra i punt i ja està.
No pensa, sí. I fa la seva feina i prou, no?
I prou, i s'ha acabat.
Si poses 10 unitats, doncs fa la feina de 10 unitats, si poses 100, fa la feina de 100. Clar, llavors hi ha moments que pot ser que te'n posis més de la que necessites o menys de la que necessites. Tu no ho saps perquè no saps, més o menys ho calcules i sent diabètic ja t'acostumes i ja saps, ja et preveus i ja saps com funciona això. Però clar, sempre és una, hi ha un factor d'endevinar una mica quanta necessites. La idea seria que aquesta insulina intel·ligent, entre cometes, seria ella mateixa capaç de detectar quanta glucosa hi ha a la sang i actuar només quan faci falta. Bàsicament, tu t'injectaries un cop al dia, al matí, suposo, i llavors aquesta insulina es quedaria, diguem, dormida, circulant per la sang, i quan detectés que la glucosa puja, perquè acabes de menjar o el que sigui, llavors ella s'activaria i faria la seva feina. Seria només, estaria activada, només funcionaria només quan se la demana. Clar, això seria un canvi molt, molt, molt important.
Per què s'ha d'injectar la insulina i no et pots prendre una pastilla? Que seria, no sé, menys agressiu, possiblement. Això també podria ser, o no?
Sí. Molt bé, molt bona pregunta. La veritat és que la insulina, com que és un enzim, és una hormona, diguéssim, que fa una feina, doncs necessita doncs, estar mantenint la seva estructura, la seva forma. No és una substància química només, no és una proteïna amb una sèrie de... una molècula, per explicar-ho així, amb una estructura que s'ha de mantenir. Si te la menges, si te la prens per la via oral, es destrueix a l'estómac i no arriba a la sang amb el format que havia d'arribar. O sigui, es fan els components i no arriba sencera. Per tant, l'única manera que pugui arribar a la sang en condicions de treballar és ficar-la directament a la sang o ficar-la, injectar-la d'alguna manera que s'estalvia passar per l'estómac perquè allà es destrueix.
Ara, tornant a l'insulina intel·ligent, per què encara hem de mantenir la prudència davant d'això? Perquè l'eufòria es pot desatar en qualsevol moment davant de tot això. Per què encara no estem segurs de tot això?
Perquè estan en fases finals de les fases preliminars, encara tot això no s'ha provat en humans, estem en una fase més de laboratori, suposo que no tardaran gaire perquè l'anunci bàsicament deia això, que estan ja més o menys en el que creuen que seria una insulina sensible a la glucosa, que per tant podria activar-se només en els moments adequats, però això ara entra en aquella fase que ja coneixeu tots de les proves clíniques, de assegurar-se que això no tingui efectes secundaris, que no faci mal, que funcioni tal com ha de funcionar, i per tant això vol dir que encara queda temps. Sembla que la notícia bona és que estem en el bon camí, que estem una cosa que sempre havia sigut teòrica i que farà dècades que s'està buscant, que és aquesta insulina intel·ligent. Ara sembla que tenim almenys 4 o 5 models diferents en proves. Ah. Per tant,
o sigui, hi ha més d'un model, s'està investigant més d'un model en aquest cas.
Sí, sí. En aquest cas són més d'un grup de científics que estan anunciant que estan acostant-se, diguéssim, al final del camí. Veurem si totes elles o alguna d'elles o quina d'elles funcionarà i quan. Però jo crec que això, per a les persones diabètiques que estan escoltant aquesta notícia, els hem de dir que, per moment, calma i a veure cap on tira, perquè poden, com sempre passa, com ja ho sabem, com sempre passa a la recta final, pot ser que apareguin complicacions inesperades, que retardin més l'aplicació, o no, o pot ser que vagi tot molt bé i d'aquí uns anys tinguem aquest producte al mercat.
Clar, això estaríem parlant d'anys, en aquest cas, no? De 5, 8, en fum... sí, no una parlant, mica sí, però sí. No estem parlant d'avui per demà, això.
No serà aquest any, però sí que pot ser, en funció de com vagi de ràpid, pot ser un parell d'anys o pot ser 6-7 anys en funció de les complicacions que es trobin ara.
Bé, en aquest cas, clar, hi ha uns quants laboratoris, no seria com amb la vacuna de la Covid, no ajuntaran informacions per arribar més ràpid a una solució clara de tot això?
Això és un bon exemple, això que dius de la Covid, perquè clar, la Covid va ser una emergència mundial que necessitàvem una solució molt ràpid. Clar, es va invertir hores i diners d'una forma massiva i això vam accelerar tant obtenir aquestes vacunes, a més, amb sistemes nous i coses que no... que estaven també en fases finals, però van accelerar aquestes fases finals moltíssim. Si hi hagués una demanda social equivalent, podrien tenir aquesta vacuna en 6 mesos, segur. El que passa, clar, implicaria milers de milions i moltes hores dedicades a això, que com que no hi ha aquesta urgència, diguéssim, perquè al cap i a la fi els diabètics, tot que és incòmode, tenen alternatives en aquest moment, doncs suposo que això tardarà més. Però sí, al final la ciència és tot qüestió de quantes hores i quants diners hi poses.
D'acord, és curiós això. Sobretot diners. Els diners d'entrada és equivalent. Sí. Si hi ha diners, hi ha hores. Vull dir, malauradament estem així. Hem de parar en aquests termes freds i durs, no? I rentabilitat, també. Si parlem de farmacèutiques, també parlaríem de rentabilitat. Aquesta seria l'altra qüestió, eh? A més rentable, més ràpid es fan les coses. Bé, una altra pregunta. Clar, estem parlant d'una malaltia, la diabetes tipus 1, que és una malaltia autoimmune. És a dir, que el sistema immunitari ataca les cèl·lules del pàncreas que produeixen de forma natural aquesta insulina. El camí d'una vacuna no seria possible? És a dir, fer entendre al sistema immunitari que no són enemigues?
Efectivament, sí, aquesta és una de les coses que s'està estudiant en malalties autoimmunes, trobar la manera de fer callar, diguéssim, aquest sistema immune que està hiperactivat. Clar, el problema és que és trobar el punt, no? Tots sabem que el sistema immune és molt important, doncs, per mantenir el cos lliure d'infeccions i per moltes altres coses que fa que tenim, per això tenim la immunitat. El problema és quan es passa de frenada, que és una mica el que veiem en la diabetis i moltes altres malalties. Llavors, fer-lo retrocedir perquè no t'ataqui a tu mateix i per que a la vegada segueixi sent prou actiu com per atacar les coses estranyes, diguéssim, que entren en l'organisme, no és fàcil, no és tan senzill. Llavors s'estan estudiant moltes maneres d'atacar aquest problema, de trobar la solució. En el cas de la diabetis, el que s'està fent, per exemple, és mirar de fer com implants, diguéssim, de cèl·lules del pàncreas per tenir unes cèl·lules que puguin fabricar insulina i que no se les mengi el sistema immune. S'estan buscant alternatives perquè modular i controlar el sistema immune és molt complicat.
Bé, m'ha parlat d'aquesta insulina intel·ligent que imitaria, per dir d'alguna manera, el funcionament del pàncreas, per dir-ho així de forma ràpida. Però hi ha una altra qüestió, que hi ha un altre tipus d'insulina, i també pregunto per aquesta, que és la insulina de tipus setmanal, que també és una qüestió que no sé si està en el mercat o està a punt d'arribar, que els pacients es punxarien insulina un cop a la setmana i amb això ja tindré. Això també pot ser una realitat més aviat?
Sí, perquè això és relativament més senzill, perquè la insulina intel·ligent aquesta que dèiem, bàsicament el que ha de fer és detectar glucosa i reaccionar a la glucosa, per tant és una mica més complicat. Les insulines d'aquestes més de llarga durada, diguéssim, de fet ja les variants que tenim ara ja van una mica en aquesta direcció, són diferents de les que hi havia al principi, bàsicament és trobar la manera de que la insulina aguanti més temps i que es vagi, diguéssim, alliberant de manera més a poc, que no sigui tota una pujada de cop i volta i sinó que vagi trobant una manera de sobreviure, d'aguantar a la sang fins que sigui necessari, per tant els seus efectes siguin més suaus i més perllongats. Segueix tenint el mateix problema de que no és tan fàcil trobar el nivell adequat i pot ser que en alguns moments n'hi hagi menys el que necessites, o en altres moments n'hi hagi més, però almenys no és el que passava abans, diguéssim, que la insulina doncs, te la posaves i en aquest moment tenies un pic d'insulina molt alt. Ara es pot modular, es pot controlar una mica, diguéssim, aquesta activitat, fer-la d'una forma més suau i més allargada al llarg del temps.
I ja per acabar, Salvador, t'agafo de la mà per fer futurficció, futurciència-ficció. Tu creus que en un temps raonable, per d'anys, totes aquestes malalties trobaran una cura o una contenció?
Jo crec que sí, jo crec que estem avançant moltíssim. Són malalties que les coneixem molt bé des del punt de vista molecular i biològic, sabem per què passen, sabem quina és una gran part dels motius de per què passen i quines són les causes, i sabem els mecanismes que fan que donin problemes. Un cop tenim aquest coneixement, passes a la segona fase, que és anem a buscar la manera de solucionar-ho. I en alguns casos, per exemple, amb el diabetis, que és una malaltia que fa segles que coneixem i una malaltia relativament comú, s'ha invertit molts diners, s'ha invertit molt de temps i s'estan fent molts avenços. Tenim una sèrie de medicaments molt bons per la insulina, per la diabetes tipus 2, tenim moltes coses que fan pensar que a la llarga o a curta o a mig termini, diguéssim, tindrem una malaltia molt controlada. A veure, de fet, la diabetis en aquests moments ja és una malaltia controlada. La gent es moria de diabetis quan no hi havia insulina, quan no hi havia fàrmacs. Ara és una malaltia crònica, evidentment, amb les seves complicacions i els seus problemes, però que pot estar relativament ben controlada. Estem, diguéssim, millorant això i convertint-ho doncs, en una malaltia encara més controlada o encara si poguéssim arribar al punt aquest de curar-la, diguéssim, entre cometes, que això sempre és més complicat. Però tant de bo tinguéssim, per exemple, el càncer tan controlat com tenim la diabetis. Això seria una mica l'objectiu, no? Crec que veurem millores, sens dubte, i veurem coses més bones al llarg dels propers anys, segur.
Doncs doctor Salvador Bassip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Un plaer, com sempre, que vagi bé.
Doncs aquesta és la situació. Una investigació... Però és una gran notícia. Jo entenc tot el que diu el doctor Salvador Massip i s'ha d'entendre que tot això s'ha de tenir aquesta eufòria controlada, com quan parlaven de medicaments al·lomòmic per curar càncers directament, que estan en fase d'experimentació, que són molt bones notícies, que obre una porta a l'esperança i possiblement això sempre és una gran notícia. És una gran notícia que demostra que la inversió en ciència no és inversió que es llença a les escombraries, que demostra que la inversió en ciència és una inversió que a curt, mitjà, curt, fins i tot llarg termini, doncs dona uns resultats positius per tota la societat, per tota la societat. Sí que és una qüestió de que els polítics possiblement, que fins de comptes són els que s'encarreguen de controlar tots aquests pressupostos, doncs facin, jo ho dic ben molt bé el senyor Massip, doncs inversió igual a hores d'investigació. I hores d'investigació és igual a una solució més ràpida. Que és el que tots desitjaríem de les infinites problemes que tenim en qüestions de salut. Bé, de seguida parlarem de quatre coses i també farem informació de serveis. Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión.
Cert, no sé si teniu clar que podeu canviar el cotxe, o almenys ho teniu al cap, no? I dius, ostres, és un cotxe nou, igual un cotxe així, revisat, de segona mà, que sigui... Clar, el problema és que sigui fiable, un lloc fiable. Doncs mira, recordmotor.com, amb cada quilo, eh? Recordmotor.com, allà trobaràs més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. Recordmotor.com, amb cada quilo, allà ho trobaràs tot, eh? A més, per garantir tot això, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen la seva qualitat. Així que entra ara a recordmotor.com. Més de 150 cotxes de qualitat. Recordmotor.com, amb cada quilo. Això és important, eh? Cada quilo. De seguida arribem a dos quarts, o ens aproparem a dos quarts de dues. Serà el moment de fer informació de serveis. Parlarem de la meteo que ens espera. Com és una tarda tranquil·la, és un diumenge. Ja anava a dir. Un dimecres tranquil en qüestions meteorològiques, parlarem de la situació de les carreteres catalanes i parlem d'una situació que tampoc està tan tranquil·la, que és el Mercato, titulars d'esports. Tot això aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Però després, atenció, perquè després en parlarem del trampolí. Què és el trampolí? Mireu, el trampolí bàsicament és una entitat del tercer sector de la Bisbal de l'Empordà. I ha creat el primer programa de televisió fet íntegrament per persones amb discapacitat. Directament, és així. I a més han entrevistat a personatges públics famosos com Mariano Rajoy. I d'altres, eh? Però que costosament han anat així. I la part de tot això és que aquests nanos, a l'hora de fer preguntes, no tenen filtre. I queden programes molt divertits. A YouTube podeu trobar aquests programes del trampolí. Així que parlarem de la idea del trampolí, d'on ve i cap on va. I de seguida, doncs, arribem a 2:15 i fem informació de serveis aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
El verano es la época del año más esperada y feliz para los niños, pero no será así para todos. 9 de cada 10 familias atendidas por Cáritas han reducido las actividades de ocio por falta de dinero. Con tu ayuda, lograremos que los niños y niñas de estas familias puedan disfrutar de actividades de ocio, casales o campamentos de verano. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona, llamando al 93 112 7010 o al Bizum 333 81. Ayúdale y haz que vivan un verano para recordar.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Senyals horàries de 2:15 de la tarda. I si parlem de la meteo, us explico que el temps que ens espera de cara a aquesta tarda, doncs, és sol i calor. Núvols també. D'entrada, doncs, aquesta tarda, el que es pot esperar són probables ruixats aïllats a punts del quadrant nord-est. Això, traduït a un llenguatge que es pugui així ràpidament identificar, parlem de les comarques d'Osona, del Ripollès, de la Selva, per tota aquesta zona és possible que caiguin ruixats i núvols. Bàsicament, a partir d'això, el dimecres acabarà sense més història, sense cap alerta, sense cap problema, la mar picada, però per dir alguna cosa. Dijous ens aixecarem amb núvols i sol. I les temperatures en augment. Uns núvols que seran més presents cap al sud, cap al litoral sud i Terres de l'Ebre, mentre que cap a ponent, cap a Lleida, i cap al nord, cap a Pirineu, comarques de Barcelona, Girona, doncs lluirà, o almenys això diuen les previsions, un sol espaterrant i temperatures en augment. No embogirem amb les temperatures, però sí que picaran, com a mínim fins diumenge, les temperatures picaran. A partir de diumenge donen les previsions previsions una baixada, una regulació d'aquestes temperatures. I atenció, perquè demà dijous per la tarda sí que hi ha una alerta per una possibilitat d'intensitat de pluja a les comarques que feia referència tant aquesta tarda. Aquestes comarques al voltant d'Osona, Berguedà, Solsonès, La Garrotxa, tota aquesta zona, hi ha una alerta activada pel Servei Català de Meteorologia per una possibilitat d'intensitat de pluja. Dijous per la tarda sí que esperem pluges, també possiblement ja cap al sud, cap a la Terra Alta, i aquí anirien molt bé. Aquestes pluges sí que anirien molt bé a la Terra Alta per tota aquesta zona, per la sequera endèmica que estan patint. Doncs aquí sí que ens caldria aquesta pluja. I aquesta és la previsió. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general, calma en aquesta xarxa viària. Estem en ple mes d'agost, sempre hi ha una mica menys de volum de circulació en general, també en aquestes vies que envolten Barcelona. I, de fet, només les obres ens podrien complicar el trànsit. És cert que tenim obres en diversos punts d'aquesta xarxa viària. Ara, per exemple, ens informen d'obres a la zona de Lleida, per una banda, a la C12, a la zona del Canó. Aquí hi ha aturades importants, 2-3 quilòmetres, i en totes dues direccions. Per tant, en aquest tram de la C12 al Canó sí que hi ha alguns problemes. I també obres a la C14, a Bassella. Aquí parlaríem d'aturades d'un parell de quilòmetres en direcció sud. En canvi, i de moment, pel que fa a la xarxa viària que envolta Barcelona, aquí la circulació és còmoda i és fluida.
Gràcies, Roger. Que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva amb balls de fissatges, d'arribades i sortides amb el Joan Ballori. Benvingut, Joan, com estàs?
Hola, Cruz, bona tarda. Moment de sortides,
Sí. Mira, jo aquest matí estava esmorzant abans d'entrar a la ràdio i estava mirant portades de diaris i m'han recordat molt de tu quan ahir ens explicaves. Espera, que d'aquí al final encara veurem notícies de fitxatges del Barça, sí, i coses així. I avui veia aquestes pretensions del Barça, no ha fitxat tampoc a qualsevol, eh?
No, que sortiran, o que estan sortint i sortiran noms de possibles incorporacions. Serà així. Una altra cosa és que al final acabin venint. Yeah. Avui veiem a les portades, per exemple, de Mundo Deportivo a Leao, el davanter del Milan, futbolista caríssim. Si el Barça té dificultats per inscriure Dani Olmo, no sé com pot acometre una operació de la magnitud de Leao. I després apareix un altre nom també, el diari Sport per la Bahia, Federico Chiesa, futbolista de la Juve, que aquest sí seria més low cost, que està apartat allà, un futbolista de qualitat, un extrem de banda esquerra. Veurem què passa d'aquí als finals de la setmana que ve. El mercat es tanca aquest divendres, no el que ve, i encara apareixeran noms de possibles arribades. El que sí s'estan concretant ja són sortides. S'ha concretat la sortida de Gundogan.
Si al final sí, no?
Sí, a primera hora de la tarda ja se'n va cap a Manchester per tornar al City. Ha tancat un acord aquest matí per disputar o per jugar a les ordres de Pep Guardiola novament la propera temporada, amb opció a una més, marxa lliure del Barça. I en principi, perquè ja amb el tema del fair play, hi ha qui diu una cosa i hi ha qui diu una altra, en principi això hauria de servir per inscriure Dani Olmo.
Ah, que no és segur encara, no és segur?
Jo crec que sí, jo crec que ha de donar, perquè com venim explicant els últims dies, Gundogan té una de les fitxes més altes, no? De la plantilla, i alliberarà força massa salarial. El que passa que hem de recordar també que el Barça encara no està en la norma del 1-1, està en l'1-3, 1-4, per tant, jo crec que sí que dona, però el Barça ho haurà de confirmar oficialment.
I això qui dona llum verd al Barça?
La Lliga.
Dius, vale, ja pots fer-ho, això.
Sí,
ja
estàs. La Lliga és la que marca la pauta i aplica les seves normatives. És qui decideix si estàs amb la norma 1-4 o 1-1. Això recordem una vegada més, que la norma 1-1 vol dir que tu pots incorporar, fitxar futbolistes o incorporar sous per cada euro que alliberes, pots incorporar un euro de més. I el Barça ara mateix no està en aquesta situació, encara està excedit i no pot operar d'aquesta manera. Per tant, és molt difícil que pugui fer. Per això costa tant inscriure futbolistes i fer incorporacions.
Joan, quina travessia del desert econòmica del Barça. Jo no sé si això tindrà un punt final o quantes temporades estarem així amb aquest patiment.
No ho sé, però ja portem moltes finestres dient allò de que el Barça fa moltes operacions no pel que li convé des del punt de vista esportiu, sinó pensant més en economia. I clar, tu, per exemple, la sortida de Gundogan és un exemple. Tu, si econòmicament estiguis d'una altra manera, Gundogan no hagués sortit. Gundogan és un futbolista que la passada temporada, per mi, va fer una molt bona temporada, va rendir, i és un jugador de primer nivell. La prova és que quan Guardiola ha tingut l'oportunitat de recuperar-lo, ràpidament ha dit: estic encantat que tornis amb nosaltres, però si el Barça vol intentar fer alguna altra operació o inscriure Dani Olmo, havia de deixar anar algun futbolista, i l'opció que ha trobat possible o factible és la sortida de Gundogan. Però des del punt de vista econòmic et pot venir bé, des del punt de vista esportiu per mi la plantilla et debilita. Després al Barça li demanarem, començant pel president, que competeixi, li competeixi la Lliga al Real Madrid, que vagi a la Champions i faci un bon paper, i quan tu tens una plantilla que no sé si dic que temporada a temporada es va debilitant, però bé, que no és la plantilla potent que tu podries o voldries tenir, doncs competir
és
de tu a tu amb els grans transatlàntics del futbol europeu es fa difícil.
Què més tenim, Joan?
Vitor Roque també està a punt de concretar-se la seva sortida, serà cedit al Betis, veurem si per una temporada o per dues. El Barça preferia un traspàs, però el futbolista volia anar al Betis, i al final anirà cedit al Betis, a veure si allà juga, té els minuts que no ha tingut aquí, es revaloritza i o pot tornar al Barça, o el Barça pot fer negoci amb ell i recuperar la inversió que ha fet, que recordem són 30 milions fixes el que va pagar o el que ha pagat el Barça per Vitor Roque, més 30 en variables, que
per un jugador que pràcticament no ha jugat.
Tampoc els variables no es pagaran. Això al Barça, felicitats a Lewandowski, per cert, que avui compleix 36 anys.
Ah, molt bé.
El Girona presenten ara el davanter macedoni Miovski, ve de l'Aberdeen, competirà amb Abel Ruiz per un lloc a l'11 titular. Entre els dos hauran de fer els gols que va fer Dovich la passada temporada, que van ser molts. A l'Espanyol hi torna a haver soroll al voltant del futur del porter Joan García. Cada vegada fa més pinta que acabarà sortint a l'Arsenal. Veurem per quants diners, perquè té una clàusula de 30 milions. I al marge del futbol, el Barça de bàsquet s'ha posat en marxa, aquest nou Barça de bàsquet amb Joan Peñarroy a la banqueta i amb sis cares noves. En futbol sala, el Barça ha anunciat un fitxatge important, el del brasiler Fitz, de 32 anys, arriba d'Inter Movistar, signa per 3 temporades. I a la Vuelta Ciclista Espanya avui tenim la cinquena etapa, amb final a Sevilla. Ahir, victòria d'etapa per Primo Roglic, que a més s'ha posat el mallot vermell. Això vol dir que és el líder, de la nou líder de la General.
Joan Valdori, moltes gràcies.
Gràcies, Cruz.
Quan quedin 5 minuts per 3:45, Esports Cope amb Joan Valdori, repassarem tota aquesta actualitat i aquests titulars que ens estava explicant aquí a Cope Catalunya. Bé, i ara anem amb la notícia Orange del dia. I en Ledesma, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Cruz. La factura electrónica está de camino y viene para quedarse. Y más allá de los beneficios que pueda tener esta forma de facturación, como estandarizar el proceso de facturación y la reducción de los posibles errores propios del formato en papel, lo importante es elegir un programa adecuado para esta actividad. Los expertos recomiendan escoger a aquellos que cumplan los parámetros de las nuevas leyes, que estén en comunicación constante con la tesorería pública y que emitan facturas con firma digital y un código QR para garantizar su veracidad.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Entra ahora en Cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Trampolí és una entitat de la Bisbal d'Empordà que ha creat el primer programa de televisió fet íntegrament per persones amb discapacitat. Ja porta un temps amb el tema, eh? Parlem precisament amb la fundadora del Trampolí, la Maite Cobos, per parlar d'on surt aquesta idea, aquesta iniciativa, perquè el Trampolí ja porta uns quants anys com a entitat, eh? Maite, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i primer felicitats per la iniciativa, això per començar.
Moltes gràcies.
D'on ve tot això? D'on ve i d'on surt aquesta idea?
Doncs mira, nosaltres el Trampolí com a entitat es va fundar com a grup de teatre. Vull dir que ja la part aquesta artística ja, sí, la,
ja, ja, ja la teníeu, ja la portàveu a la sang, no?
Sí, des de fa 25 anys. I fa uns anys vam fer un programa d'entrevistes a la televisió Costa Brava on entrevistàvem a gent de cert relleu social. Jo els trucava i la veritat és que participàvem molt. Vam entrevistar a Raimund Amador, a Mònica Terribas, fins i tot a Rajoy, a Duran i Lleida, i era setmanal i vam estar diversos anys. I van passar els anys i nosaltres volíem crear el nostre propi canal de televisió, però vam tenir la sort o el miracle que va aparèixer a la nostra vida l'Enric Violant,
sí,
que és una és un productor que va estar a TV3 durant 30 anys.
Sí, sí, és productor televisiu, sí.
Sí, i després també un noi de la Bisbal que fa vídeos i que té una revista que es diu La Guai. I ells dos amb i el Violant ens va proposar fer unes classes, uns tallers pels nois d'audiovisuals perquè poguessin estar darrere de la càmera també.
D'acord.
I això ens va portar a aquest projecte tan maco, que és que els nois ho fan tot, amb l'ajuda d'aquests dos grans professionals, en Roger Font, que és el de la revista, i l'Enric Violant.
Ja tenen una formació per estar tot allà, no? I com s'ho prenen ells? S'ho prenen, suposo que amb molta il·lusió, no?
És una de les activitats que han fet moltes, que juntament amb el teatre, que a més els hi agrada perquè normalitza, ells se senten molt útils. A més, és una activitat que finalment té un producte, que és el vídeo, que els hi permet també connectar amb persones que poder d'una altra manera no podrien, persones molt interessants, com el primer programa que vam engegar, que va estar el Guillem, el nebot de la Tita Cervera,
sí,
de la baronessa Thyssen, i clar, aquest senyor té una vida molt interessant i ells es van quedar molt sorpresos. Ara aviat tindrem el Quim Masferrer, que també ens ha dit que vindrà, i també estan ansiosos de poder preguntar-li coses, i a més les seves preguntes són molt divertides perquè no hi ha filtre. Aleshores, per exemple, al Guille li van preguntar si havia vingut en quin cotxe, amb un Ferrari o amb un cotxe d'aquests, saps? O sigui, així és tal qual. I això és el que fa que sigui un programa no enlautat, no
molt natural, més natural en aquest cas, que quan no hi ha filtre, amb tota aquesta innocència també, sí, sense filtre, però des del punt de tota la innocència, ostres, és ha de ser impactant, fins i tot el que tu dius, ha de tenir un punt divertit, no?, i sorpresa en certes preguntes.
Exacte, i trenca amb tota aquesta normalitat que en la que vivim tots encursetats i bueno, i mostren una naturalitat que és el que fa que el programa tingui aquest sabor tan maco, no? Mm. I la gent es queda molt contenta, quan acaba el programa, la veritat. Mira, quan vam entrevistar
tot això, perdó que t'interrompis, es pot veure a YouTube, no? Al vostre canal de YouTube podrem veure tots els programes, no?
Sí, Tampolí Televisió.
Molt bé.
Tampolí Televisió. Uh-huh. I bueno, i els nois, la veritat és que... en Violán, l'Enric, sí, els està ensenyant un munt de coses i ell està sorprès de lo que avancen i de lo que són capaços
d'aprendre, no?
D'aprendre. Sí, li ha trencat totalment els esquemes, la veritat.
M'anaves a explicar alguna anècdota de l'entrevista amb Rajoy?
Bueno, l'entrevista amb Rajoy, al final, li van donar un parell... Bueno, lo més interessant va ser que en Rajoy se sentia tan a gust que no volia marxar. No volia marxar del plató en aquella època, no volia. I allà hi havia tot un món de gent que controla el seu, bueno, el seu calendari i la seva agenda, que li estava donant presses. I ell deia que estava molt a gust i que no marxava. La veritat és que el vam haver de fotre fora perquè jo també tenia coses que fer i el tio no marxava. I al final de l'entrevista els nois li van donar un parell de pebrots i li van dir... Tingui, a veure si té pebrots, senyor Rajoy, saps? No sé, coses d'aquestes...
I com s'ho prenia tot això? Perquè els polítics, a vegades, no sé fins a quin punt són gaire amics de preguntes sense filtre.
No, molt bé, la veritat. Sí? Inclús Duran i Lleida, el meu germà, que té una discapacitat també,
sí,
li va fotre una bronca tremenda perquè caminant pel carrer junts, que anàvem cap al plató,
sí,
ell no parava de trucar, de fer trucades, no? I el meu germà li va dir, tu de què vas, tio? Aquí no llames, aquí fuera el teléfono, hombre, vamos a hacer un programa de tele. I sí, no, la veritat és que és molt divertit, sí, és molt divertit.
Doncs Maite Cobos, fundadora del Trampolí, primer torno a donar-te les felicitacions a tu i a tots els equips, a tots els que componeu el Trampolí, per totes aquestes iniciatives tan xules. I gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, amb aquestes explicacions, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada molt forta, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Igualment, una abraçada i, insisteixo, felicitats per tota aquesta iniciativa. Va, que de seguida parlarem del dia que és demà. Demà, dia 22, és el Dia Mundial del Folklore. Doncs en parlarem d'això amb la Marta González i en parlarem aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el Plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una súper oferta hoy.
Gratis. 28 parches reductores anticelulíticos, más el té detox, más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Yeah. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. You are...
Thank you.
22 és el Dia Mundial del Folklore. I precisament de folklore, darrerament hem tingut una polèmica a les festes de Gràcia, que el folklore popular, la cultura popular, doncs, no ha tingut tota la presència que caldria, precisament per aquestes baralles que han hagut. No és el cas parlar d'això, però sí parlar del folklore amb la Marta González Peláez, que és presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, ¿com estàs? Feliz tarde.
Hola,
feliz mediodía.
José Miguel, muy bien, igualmente. ¿Qué tal, tú bien?
Yo siempre, yo encantado.
¿Vives mucho el folclore, tú?
Bueno, a ver...
Las fiestas de tu barrio, de tu pueblo, no sé si tienes pueblo o un pueblo donde vayas a veranear,
no,
mucho.
Yo tengo mi pueblo, es el Prat de Llobregat, yo soy de allá. No, tengo un pueblo de otras partes, soy de allá, básicamente.
Bueno, pues oye, pues está bien, no está mal.
No, oye, y aunque fueran mil pueblos, a mí me encanta este tipo de fiestas que habitualmente se manifiestan durante las fiestas mayores, hostia, a mí me gusta vivirlo.
Claro, porque además es una manera de un poco de vivir y revivir la historia, de dónde venimos, ¿no? Porque al final es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí que podemos cambiar cosas, pues a lo mejor el engalanado de las calles no era... cuando en un principio se empezó a festejar y se empezaron a celebrar estas fiestas, fiestas patronales, porque siempre estaban ligadas a los patronos de los pueblos, de las ciudades o de las aldeas, ¿no? Pues a lo mejor pues no se hacían lo que se hace ahora, porque ahora, claro, además ahora con la tecnología, imagínate, hacemos cosas maravillosas, porque los engalanados son preciosos en todos los pueblos, ponen cosas muy bonitas, luego pues todo eso, bueno, se debe, realmente se debe a un inglés, como al fútbol. Los ingleses ya sabes tú.
Los castellers, dices que son de un inglés, no me fastidies.
No, los castellers no, pero el folclore sí.
Por favor, que susto me has dado. La palabra, dices, ¿no?
La palabra.
Pues no me des estos sustos.
Lo que es el concepto sí se le debe a un arqueólogo británico que, bueno, pues en 1846 escribió unos artículos en una revista llamada The Athenaeum, y entonces hablaba del folclore, ¿no? Que, bueno, pues el folclore o folclore se puede escribir con K, con C o con solamente folclore, sin la E final, ¿no? ¿Mm? Pero viene, significa pueblo, y folk es pueblo, y lore significa acervo, saber o conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, unido, pues tenemos la palabra folclore, ¿no?
Aquí definirían folclore como cultura popular.
Exactamente, es que es cultura popular.
Cultura
al final,
popular,
todos venimos de la cultura popular, todos venimos del rural, porque la gente dice, es que yo soy de ciudad, sí, bueno, pero tus ancestros, todos venimos del rural, porque el rural es ya en la época de las cavernas, ¿no? Si nos remontamos muy tarde, ¿no? O sea, muy muy allá. Entonces, bueno, los castellers, el baile de la sardana, el engalanado de las calles, las habaneras, incluso el desfile LGTBI ya está considerado un folclore, porque ya hace muchos años que se va celebrando. Entonces ya es algo que se ha instalado en la cultura popular de una ciudad, de un barrio o de un país. Entonces, esto también está considerado folclore, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues el folclore...
Además, estaba pensando ahora en los castellers, pensaba en las sardanas, pensaba en el cremat, pensaba en las habaneras, que esto es común a todas las fiestas mayores. Pero es verdad que cada pueblo tiene su punto particular en este tipo de cultura popular, su fiesta identificativa particular, como la baixada de l'aigua, las fiestas de Sant Magí, por ejemplo, que sería entraría dentro de este concepto identificativo, ¿no?
Claro, siempre hay algún matiz que lo diferencia, y por eso es bonito pues vivir las máximas posibles, ¿no? Entonces, bueno, pues manifiesta el sentido de pertenencia, de arraigo y de acervo cultural de cada nación, porque al final eso se extrapola a la nación, y todas esas cosas, los alimentos, la alimentación que se celebra en una fiesta popular, el folclore también está compuesto por la comida.
Bueno, y comer sin conocimiento, eso es el folclore.
Ya, pero bueno, pero está, en principio la comida también forma parte.
Sí,
el vestido, la música, y luego, bueno, en principio se manifestaba, se transmitía oralmente, ahora ya quedan escritos, ¿no? Pero bueno, representa la identidad única que es irrepetible de cada pueblo o nación, aunque tenga matices, porque por ejemplo, pues nosotros cuando fuimos a Iberoamérica, ¿qué pasó? Pues que llevamos nuestra manera de hacer y también ellos tenían la de ellos y también nosotros cogimos algo. Siempre es bueno el permeabilizar, ¿no? Me dices, bueno, pues yo me llevo esto, que es bueno, me gusta, y esto otro te lo quedas tú, ¿no? Hacemos como un intercambio de cromos. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, entonces son los saberes y las tradiciones que son transmitidas pues de generación en generación mediante pues luego el arte, la literatura, la música y la escultura, porque también hay exposiciones, hay manifestaciones de arte y de pues de cómo se llama de esculturas, muchas veces de manualidades. Todo eso forma parte del folclore, forma parte de nuestra historia, de nuestra tradición, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sí, sí. Entonces nosotros tenemos pues bueno, hay Papá Noel, por ejemplo. Papá Noel, nosotros nos lo hicimos, no era nuestro, era de los de la parte del norte de Europa, pero al final nos lo hemos hecho y es mundial. O sea que bueno, eso es uno de los folclores que se ha instalado en la sociedad occidental.
Popularizado, ¿sí?, por los Estados Unidos, que tampoco era suyo, lo llevaron allá y de allá, en fin, el marketing hace lo que hace también, ¿eh? Porque aquí, claro, bueno, a veces detrás de este folclore popular también a veces hay algunos intereses económicos.
Por supuesto.
Porque se compra más, en este caso.
Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque, ¿qué pasa? Que ellos, ¿cómo lo popularizan? Pues vendiéndolo.
No, claro.
Como además ellos no tenían todas estas cosas, pues a ellos les encanta, claro, porque es algo que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo que la gente lo viva, pero que consuma, ¿no? O sea, el consumismo, porque al final es lo que la gente pues tiene que mantener el sistema, ¿no? Por ejemplo, pues el carnaval se fue de aquí, de Europa, se fue a Estados Unidos. Nueva Orleans es una de, uh-huh, de las cunas del carnaval. Aquí en Cataluña tenemos una persona, bueno, los gigantes cabezudos, quería comentar que la tradición aparece documentada ya en Barcelona en 1424, aunque se dice que con el Camino de Santiago había también la zona de Navarra.
Sí.
que salían a saludar a los peregrinos, unas personas con las cabezas muy grandes y tal, un poco para amenizarles el camino, en el año 1201. Pero bueno, tampoco está muy... No son documentos muy fidedignos, pero bueno, es lo que se ha encontrado investigando, pues encuentras muchos datos que son muy distintos, ¿no? Fíjate, casi hay 200 años de diferencia. Entonces, bueno, pues el folclore infantil son los cuentos, los juegos en la calle, ¿eh? Y bueno, tenemos a Joan Amades, que Joan Amades hizo una recopilación. Es un señor que tenía un problema de visión, era nacido en el barrio del Raval, ¿mm?, y se dedicó a recoger, clasificar y archivar, sí, sí, pues muestras de folclore, que es un señor que le debemos muchísimo, y dichos populares. Entonces este señor, que pese a que leía muy mal, tenía que leer con una lupa, pobre hombre, porque tenía muy mala visión, pues se referenció muchísimas cosas, muchísimos libros. Entonces, el catálogo bibliográfico de él son 496 referencias. No está nada mal, ¿eh?
Bueno, pues disfrutemos de ese folclore popular.
Exactamente. Vayamos a las fiestas de los barrios y a las fiestas de nuestros pueblos, porque siempre, seguramente, primero disfrutaremos y después aprenderemos alguna cosa, seguro.
Marta, un besazo muy grande, que tengas un feliz día.
Igualmente.
Cuídate.
Adiós.
Hasta
un beso
luego.
A todos.
Adiós.
Adiós.
Y ahora ya arribem a les dues de la tarda i continuem explicant tot el que interessa Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Això, que acabin de passar una molt bona tarda.